Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquesta matinada s'ha publicat la nova cançó de Bizarrap en col·laboració amb Shakira, tot i que la cançó serà la de Shakira, la tercera consecutiva dedicada a Gerard Piqué i a la seva separació. Perquè Bizarrap d'entrada no pinta res o poc en aquesta cançó d'amor estripat, d'odi desfermat i de ràbia ja clarament no reprimida. L'èxit ja és evident, s'ha publicat fa 7 hores i només al YouTube suma més de 20 milions de reproduccions. De seguida l'escoltem, però la lletra, la cançó, quan parlem de la cançó és enganxosa i molt bona, però la lletra és d'una duresa insuportable i al meu entendre intolerable. Que em serveixi d'atenuant abans de les crítiques possibles. No he vist a Gerard Piqué des d'abans de les festes de Nadal, quedi clar. Però la lletra és una passada de frenada, perquè diu: una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está para tipos como tú. Para tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás como una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón, que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre, claramente, vol dir Clara, que és com es diu la nòvia del Gerard Piqué, claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Y diu: del amor al odio hay un paso, por acá no vuelves de caso, cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Bueno, d'entrada, si Messi va dir que mires bobó, ara farem samarretes i tasses amb el lema Cero Rencor Bebé, encara que sigui mentida, com és fàcilment demostrable en la lletra, perquè de rancúnia en la lletra n'hi ha molta. És veritat que allò que dèiem abans de, en la salut i la malaltia, ja sabem que això ha passat a millor vida per la majoria de les parelles. Però el desamor, sovint per tothom, és més fàcil de comentar i molt més llaminer que l'amor. La cançó supura ràbia i en qualsevol jutjat podria ser un motiu per arrufar el nas sobre la custòdia dels fills, uns fills que són, al meu entendre, els principals castigats per la vulnerabilitat d'aquesta nova guerra del Rose, publicitada directament per ella. Perquè escrivint aquesta cançó no ha pensat com pot ser el pati de l'escola dels seus fills? Ha pensat escrivint amb els seus fills? I parlar de la sogra, que és masclisme de manual, l'àvia dels nanos, la doctora Montse Bernabéu, una de les metgesses més ben valorades en la lluita per la neurorehabilitació, per exemple, i sobretot, comparant, que això per exemple és el pitjor de tot, comparant la nova parella del Gerard Piqué que passa per allà fent-li un bullying poc tolerable amb un rellotge barato o un cotxe petit en una evident reivindicació de la riquesa, com si els rellotges baratos no marquessin les hores o si els cotxes petits, per exemple, no fossin millors per aparcar. A la lletra Shakira diu que me dejaste de vecina la suegra, perquè efectivament una casa està al costat de l'altra, però potser per entendre la lletra de la cançó, potser per entendre com ella està mastegant encara aquesta separació i potser per entendre aquesta rancúnia i aquest ressentiment, la mateixa Shakira, des de fa 3 mesos, té penjada a casa seva a una de les terrasses i dirigida a la cuina de casa dels seus sogres una bruixa de tamany real. Tot plegat, molt trist. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que ja és dijous 12 de gener del 2023.
I avui toca abrigar-se bé abans de sortir de casa, perquè fa fred i al migdia també reculen les temperatures, sobretot a les comarques de Girona, punts de la costa i també cap a Ponent, tot plegat amb sol, amb núvols prims i amb boira, sobretot ara de bon matí.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha reobert el carril tallat a la Ronda Litoral en sentit sud per l'accident a Sant Adrià del Besòs. En aquest tram ja s'ha circulat pràcticament sense aturades, però arran d'aquest accident encara hi ha força congestió en tot el tram de la C-58 per arribar al nus de la Trinitat de Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El que dèiem, el davantal de l'autora de Te Felicito. Te felicito que bien actúes. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te quedaré en ese show. Te felicito que bien actúes. O la monotonía.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada.
Que aquesta cançó ha caducat, perquè evidentment ja no fos culpa de la monotonia. Ara arriba aquesta polèmica col·laboració de Shakira amb Bizarrap. Music Sessions, número 53, és la primera unió entre els dos artistes i ha portat cua els últims dies perquè la cantant colombiana ja havia deixat caure que faria referència a la seva exparella, Gerard Piqué, de qui s'ha separat. Doncs bé, sí que ho fa, i de quina manera, perquè pràcticament tota la cançó està dirigit clarament a l'ex blaugrana, com per exemple aquest. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Tu salado no pica, perdón que te salpique. Dejaste de vencir a la suegra con la prensa en la puerta y la droga en la hacienda. Me creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Però no només rep Gerard Piqué de refiló la seva sogra, la doctora Bernabéu, sinó que també rep l'actual parella de l'exfutbolista Clara Chia. Atenció. Dient això. Enamóralo, ya hay un paso. Por acá no vuelva, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. El tema s'ha publicat a la una de la matinada i, com dèiem, el videoclip a YouTube ja té 21 milions de reproduccions, és a dir, a ritme de 3 milions de reproduccions per hora. De fet, és el tema més comentat a les xarxes, on fins i tot famosos com Ibai Llanos o Aitana han donat la seva opinió. Una cançó que arriba en un gran moment professional per tots dos artistes, tant Shakira com Bizarrap, que durant els últims mesos han encapçalat totes les llistes d'èxits en cançons com Te Felicito i Monotonia, en el cas de la cantant colombiana, o la famosa sessió amb Quevedo, del productor argentí. La cançó ja ha revolucionat mitjans d'arreu del món, que hi s'ho campà, començant per Colòmbia, el país originari de Shakira. N'informa Jordi de Planell.
El Heraldo de Barranquilla qualifica de cortopunzante la nova cançó de Shakira i afegeix que la cantant ha tornat a convertir en lírica el seu dol amorós i destaca que llença frases explícites en contra del jugador del Barça. El colombiano titula amb una exclamació: Shakira va con todas, i subratlla que la sessió de l'argentí Bizarrap és una cançó amb dards molt durs contra Gerard Piqué. I el Tiempo de Bogotá també destaca que el nou senzill de la cantant de Barranquilla està ple d'indirectes a l'exjugador blaugrana.
Mentrestant, això comentava el Jordi de Planell, del que diuen a Colòmbia, també en parlen les edicions digitals dels diaris d'aquí, en Alfonso.
La Vanguardia diu que aquesta cançó farcida de darts cap a Piqué arriba en un ambient que ja estava molt caldejat per les indirectes dels últims mesos i que Shakira no es talla ni un pèl amb la lletra, deixant clar que de quedar-se plorant en un racó, res de res. El periódico titula la notícia amb la frase «Perdón que te salpique» i diu que la cançó àcida i irònica està plena de referències a Gerard Piqué. El País diu que Shakira deixa com un drap brut la seva exparella i resumeix la cançó així: res d'indirectes, adeu a les subtileses. El diari també diu que ni la sogra s'escapa de les crítiques i que també rep Clara Chia, la nòvia de Piqué. L'ABC bateja la cançó com una bomba nuclear de la cantant colombiana contra el seu ex i creu que ha complert les expectatives llançant l'atac més demolidor que es recorda. El Espanyol també parla d'una cançó demolidora i la descriu com un reguitzell de darts contra Piqué i la seva nova parella. I La Razón sosté que Shakira destrossa Piqué i vaticina que la tensió entre la cantant i l'exfutbolista del Barça no farà més que anar increixendo.
Gràcies a l'Alfonso i a tot això, de tota aquesta polèmica al voltant d'aquesta sessió de Bizarrap. Amb Shakira escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer, el de la periodista Gemma Herrero.
Pues la verdad es que no hace falta interpretar demasiado la nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, ¿eh? Vamos, que deja clarísimo qué es lo que pretende. Esto es para que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Suelta. Y a continuación, me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Y el mensaje final. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Ea! Y teniendo en cuenta que en solo 30 minutos ya tenía más de 2 millones y medio de visualizaciones, se va a forrar. La canción es un sopapo con la mano abierta, es despecho, es venganza y es mentira también cuando dice lo de cero rencor, bebé. Es una mujer dolida y ha hecho lo que le ha dado la gana. No es la primera vez, toda su carrera ha escrito canciones sobre sus relaciones, igual que Adele, Taylor Swift o Beyoncé. Y no solo lloran, ni solo facturan, sino que además se desahogan. ¿Se habrá quedado ya Shakira definitivamente a gusto después del te felicito, monotonía y esta con Bizarrap? Supongo que Piqué debe estar preguntándose exactamente lo mismo.
Y el segon, el del periodista y colaborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Menos mal que era culpa de la monotonía. Llegan a separarse mis padres y hay que reírse de Hiroshima. Dicho lo cual, va a haber mucha moralina hoy. ¿Es una letra injusta con personas inocentes? Sí. ¿Es una letra resentida? Sí. ¿Es una letra dedicada a hacer daño? Sí. Pero, ¿sabes? Es un temazo. Es un puñetero temazo. Es arte. El arte es injusto, el arte es egoísta. Buena parte del arte nace del resentimiento, nace de un odio sordo al que de repente le pones altavoz. Y sobre todo nadie controla sus emociones cuando pasa algo así. Y el poder de la música creo que es ese. Que tu cerebro de repente no maneja tu cuerpo.
Gràcies, Javois. I avui a les 11 en parlarem amb Guillem Ilkiwi i Carles Jimeno, qui preguntarem qui els ha semblat la cançó. Els demanarem que ens expliquin qui és Bizarrap, aquest productor argentí de només 24 anys, que és el productor de moda del moment, i que de pas ens punxaran el que consideren que són algunes de les millors cançons de rancúnia i desamor que s'han fet mai. Un altre, per cert, que ha passat comptes amb la família és el príncep Enric d'Anglaterra, igual que Shakira, amb una rebuda sense precedents. En la sombra, aquestes memòries, que es van posar a la venda dimarts, ja són el llibre de no ficció més venut en un sol dia de tota la història. Segons la seva editorial, Penguin, només entre el Regne Unit, el Canadà i els Estats Units se'n van vendre en un dia 1,5 milió de llibres. L'anterior rècord el tenia Marilyn Trump, la neboda de Donald Trump, i que fa 2 anys i mig va publicar un llibre en què destripava sobre el seu tiet i la família. Aleshores va vendre 950.000 còpies. 2 anys abans, Michelle Obama també havia venut 725.000 unitats en un dia del seu llibre Becoming en les primeres 24 hores. Ara el príncep Enric n'ha venut el doble. Són les 8, falten 2 minuts per arribar, 8:45 del matí. Avui entra en vigor la reforma del Codi Penal espanyol que deroga el delicte de sedició i que modifica el de malversació. Això obre diferents fronts judicials que probablement portaran cua sobretot al Tribunal Suprem. Un dels fronts és la situació del president Puigdemont. Segons explica La Vanguardia, Pablo Llarena es planteja retirar el delicte de sedició de l'euroordre contra qui va ser president de la Generalitat. De fet, el magistrat del Suprem ja estaria treballant en la modificació dels delictes pels quals reclama Puigdemont. Pablo Llarena vol encaixar la seva situació i especialment la seva euroordre en el marc legal que entra en vigor avui. Recordem que ara mateix aquest text descarta ja del tot la rebel·lió i es recolza únicament en la sedició i la malversació, que amb el nou text pot suposar fins a 4 anys de presó i fins a 6 anys d'inhabilitació. A banda, Llarena estudia si poden cabir-hi altres delictes, una de les claus, si és possible, d'imputar a Puigdemont el nou delicte de desordres públics agreujats pels fets que van passar el 2017. Tot i així, fonts de l'alt tribunal, que cita La Vanguardia, la Carlota Quintal, ho veuen molt complicat. A aquesta hora volem saludar al món RAC1, a un minut per un quart de nou, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Gonzalo Boye, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Què implicarà, perquè la gent ho pugui entendre, que ens agradaria molt que ens ho masteguessis bé perquè ho puguem entendre, què implicaria aquest canvi que anunciava ahir La Vanguardia sobre la decisió de Pablo Llarena de plantejar-se modificar l'euroordre perquè ja no l'acusaria de sedició, perquè evidentment ja no existeix el Codi Penal, i només el reclamaria a Bèlgica per malversació i potser, que sembla que ni això, per desordres públics o desobediència. Què significaria això?
Bueno, no, nosotros en principio no tenemos muy claro cuál va a ser la decisión final del Tribunal Supremo y cómo lo van a querer estructurar, pero ellos se han metido en un laberinto, el juez Llarena, en un laberinto jurídico europeo bastante complejo, y salir del laberinto no es llegar y cambiar una cosa por la otra. Yo me imagino que lo tendrá suficientemente estudiado, tiempo ha tenido para ello, y que va a dar los pasos correctos, y sobre esa base nosotros iremos actuando, ¿no?
Traient el delicte de sedició de l'euroordre, hi ha més possibilitats llavors que Bèlgica pugui extradir el president Puigdemont a Espanya?
No, miren, nosotros creemos que Bèlgica nunca va a entregar al president Puigdemont y tampoco ninguno de los demás países europeos, y es que aquí hay un problema de concepto, y esto me recuerda mucho a eso de los hermanos Marx. Mire, tengo unos hechos con unos delitos, y si no le gustan estos delitos, le tengo otros. Las cosas no funcionan así, esto es poco serio.
Ja. ¿Pot ser que el que estigui fent Pablo Llarena ara és posar el fre de mà una vegada més perquè no pugui haver-hi una altra clatellada de la justícia europea a la justícia espanyola?
Yo creo que esto puede terminar muy mal, y por eso, no, intento, miren, esto no es una cosa que vaya de 4 días, sería bueno que todo el mundo se serene, que miren las cosas con calma, que vayan dando los pasos correctos, porque evidentemente nosotros ya hemos demostrado que mancos no somos. Es decir, si las cosas no se hacen correctamente, nosotros vamos a actuar en consecuencia.
¿Es pot reclamar al president per desordres públics agreujats, que és aquest delicte que no existia l'any 2017 quan es van produir els fets que s'han de jutjar?
No, eso no puede ser. Es decir, ese tipo penal no existía al momento de los hechos que se consideran por el Supremo ilícitos, y por lo tanto ese tipo está descartado. Otra cosa que lo quieren intentar, pero es que eso ya lo intentaron en el caso Valtònyc y le salió mal, ¿no?
Uh-huh. Amb la rebaixa de les penes, Gonzalo Boye, per malversació i la resta de canvis al Codi Penal, això segur que ho heu calculat. A quants anys de presó s'exposaria el president Puigdemont si finalment fos extraditat?
Bueno, no, nosotros ni siquiera nos hemos preocupado de eso, porque básicamente nuestra estrategia de defensa pasa por otro lado, y yo creo que él se enfrenta a lo que el Tribunal Supremo quiera, pero dicho eso, evidentemente los nuevos tipos penales rebajan las penas, pero no suprimen las mismas, ¿no? Nosotros, sinceramente, ni siquiera nos preocupa esa parte.
Per tant, jo ara si li pregunto, Gonzalo Boye, quin guió creus que passarà en aquests pròxims mesos respecte a la decisió que vulgui prendre Pablo Llarena, el que pugui dir la justícia europea i el que li pugui passar al president Puigdemont? Quin creu que serà la resolució que passarà aquests pròxims mesos?
Mire, a nosotros la resolución que más nos interesa es la demanda que hicimos en contra del Parlamento Europeo por el suplicatorio. Esa se tendría que resolver, yo calculo finales de febrero, marzo, por ahí, y a partir de ahí estará claro el panorama sobre lo que se puede hacer. Ahora, también muchas cosas dependerán de cómo el juez Llarena descifre el mapa del tesoro, porque hasta el momento no ha sido capaz de descifrarlo, ¿no?
Mm-hmm. A tot això, s'espera que el dia 31 d'aquest mes de gener, la resolució del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre això que s'anomenen les qüestions prejudicials que va presentar-hi Pablo Llarena. Espereu bones notícies, Gonzalo Boye?
Bueno, yo creo que esa sentencia, si no nos equivocamos mucho, va a estar dentro de unos márgenes que son los de la propia jurisprudencia que ha venido centrando el TJUE y que se estableció claramente en una sentencia muy relevante de febrero del año 2022, es decir, del año que acaba de terminar, y también en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Moldova. Ambas cosas omitidas en el informe, en las conclusiones del abogado general, pero que sin duda están muy en la mente del ponente y del tribunal. Vamos a ver qué sucede ahí, pero claro, a ellos les debe desconcertar mucho la situación actual, ¿no?
Ya. No ho he entès gaire bé. Què significaria, doncs, pel que m'explicava Gonzalo Boye, que podria dir al Tribunal de la Justícia de la Unió Europea?
Bueno, yo creo que el tribunal lo que va a terminar diciendo es que evidentemente los derechos fundamentales son individuales y no se puede, en términos generales, pedir un examen en dos instancias o en dos turnos o en dos veces, como es el que propone el abogado general, que sería un examen de si hay un fallo sistémico, después ver cómo afecta ese fallo sistémico al ciudadano individual. No, los derechos fundamentales, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concretamente la sentencia Moldova, evidentemente son derechos de cada persona y de cada individuo y no dependen de los fallos sistémicos. Fallos sistémicos que además están también acreditados, ¿no?
Y para acabar, ¿percep Gonzalo Boye que el que està fent en aquests moments aquest moviment de Pablo Llarena i el que ensuma que està passant per Europa, continua pensant que el president torna aquest any 23?
Sí, sin duda, es una decisión que tiene que tomar él, pero yo estoy convencido que va a ser así.
Des del punt de vista legal, considera que Puigdemont podrà tornar a casa?
Yo creo que una vez que salga la sentencia del suplicatorio, él le va a estar en condiciones de tomar una decisión que no tiene que ver con la libertad o prisión. El presidente nunca ha tenido miedo a la prisión. Ya, de hecho, ha estado dos veces en esa situación, tanto en Alemania como en Italia. Lo que él está haciendo es una lucha colectiva que depende en lo legal de las resoluciones que se vayan obteniendo y específicamente la del suplicatorio, que es donde nosotros hemos volcado todo lo trabajado estos años, ¿no?
Gonzalo Boye, un plaer, moltes gràcies i fins molt aviat.
Muchas gracias.
Gràcies, Boye. Més enllà del president Puigdemont, l'altre mal de cap del Tribunal Suprem és la situació dels condemnats per l'1 d'octubre. En el seu cas, l'escenari també canvia radicalment. De fet, avui mateix el Tribunal podria fer el primer pas per rebaixar-los clarament les penes. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, és qüestió d'hores que el Suprem pregunti a les parts si volen que es revisi la sentència del referèndum. Fons del Tribunal asseguren a RAC1 que es podria actuar d'ofici avui mateix, amb l'entrada en vigor del nou Codi Penal. El Tribunal demanarà a les parts com creuen que s'han de revisar les condemnes. Un cop fet aquest pas, el Suprem obrirà la veda a modificar les penes i les inhabilitacions i tindrà l'última paraula un cop escoltades totes les parts. Això vol dir escoltar la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, Vox i, evidentment, també les defenses dels condemnats. Amb l'entrada en vigor avui del nou Codi Penal, per tant, arrenca una partida d'escacs on Suprem i processats amaguen els seus moviments per no trepitjar en fals i per veure quins són els arguments que posa sobre la taula el qui prengui primer la iniciativa. Sigui com sigui, a l'espera del que diguin tots plegats, queda clar que amb la derogació de la sedició i amb els canvis en la malversació, el Suprem no tindrà més remei que rebaixar les penes als líders independentistes condemnats pel procés.
Justament, alguns dels condemnats dubten o directament rebutgen demanar per iniciativa pròpia una revisió de la condemna per beneficiar-se de les últimes reformes del Codi Penal. Els condemnats de Junts, per exemple, volen que sigui el Tribunal Suprem qui faci el primer pas. Es tracta, doncs, de Turull, Rull i Sánchez, com us va avançar RAC1. També de Joaquim Forn, un posicionament en tot cas simbòlic perquè els seus advocats ja treballen en els escrits per demanar-ne l'absolució. Ho confirmava ahir al Món a RAC1 l'advocat de Quim Forn, Javier Melero, que vol anar el més ràpid possible.
L'interès de les persones afectades per la reforma, en aquest cas concret, aconsella que l'acció, que la sol·licitud de revisió es plantegi quan abans.
Quan estigui fet encara i ulls.
A veure, és una sol·licitud de revisió i una revisió que té la seva complexitat, no és un automatisme.
Jordi Cuixart tampoc no presentarà recurs perquè prefereix aconseguir una sentència europea que estiri les orelles al Suprem. I pel que fa als condemnats d'Esquerra, Junquera, Romeva, Bassi i Forcadell, sí que demanaran la revisió tan aviat com sigui possible. En tot cas, més enllà del quan i del com, El resultat és incert. Segons l'advocat Javier Melero, els condemnats per sedició ho tenen més fàcil perquè el delicte ha quedat eliminat, però els que també tenen la malversació dependran de la interpretació dels, jutges. Justament la cúpula fiscal espanyola està buscant un consens intern per definir com aplicar la nova malversació. Quan l'hagi fet definitiva, enviarà instruccions a totes les fiscalies de rang inferior perquè tinguin un criteri unitari. Els canvis del Codi Penal espanyol coincideixen també amb la nova composició del Constitucional amb majoria progressista i ja tenim nou president. Des d'ahir, Cándido Conde Pumpido, estretament vinculat al PSOE. I atenció perquè l'exfiscal general, durant els governs de José Luis Rodríguez Zapatero, ja ha avisat que no pensa cedir ni un pam a l'independentisme, Arnau.
Cándido Conde Pumpido esvaeix qualsevol dubte i marca les línies vermelles des del principi del seu mandat. En el primer discurs del president davant els magistrats del nou Constitucional avisava que la Constitució no permet ni l'autodeterminació ni la independència de Catalunya. Conde Pumpido, que era l'opció preferida de la Moncloa, va imposar-se per 6 vots a favor i 5 en contra. Ho va fer en un ple ventilat per la via ràpida en pocs minuts que va fer tornar a evidenciar la diferència entre els dos grans blocs del Constitucional. A partir d'ara, amb el nou Tribunal de Majoria Progressista, els magistrats ja podran decidir, per exemple, què fer amb la llei de l'avortament aprovada per Zapatero, amb la llei de l'eutanàsia o amb la norma del Parlament que regula el català a les aules. El Constitucional, per cert, també ha escollit nova vicepresidenta, Immaculada Montalbán, una de les pioneres en incloure la perspectiva de gènere a la justícia.
Per cert, que el diari El País explica que aquest matí Conde Pumpido va voler deixar tan clar que l'autodeterminació no cap a la Constitució ahir mateix per tallar d'arrel les crítiques que li plouen des de la dreta. Fa dies que el PP, Vox, Ciutadans i diversos mitjans alerten del risc que el nou Tribunal Constitucional de Majoria Progressista obri la porta a la celebració d'un referèndum. Doncs bé, Conde Pumpido ho va voler desmentir, per això no només va deixar-ho clar a la reunió a porta tancada, sinó que es va encarregar de filtrar-ho immediatament als mitjans. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el delegat del Punt Avui a Madrid, David Portabella.
Ha de ser traumàtic intuir que has rematat la biografia amb una sentència històrica i que de sobte et retornin al Codi Penal amb una pàgina arrencada com si el teu cim professional no existís. I aquesta és la dutxa escocesa que viuen avui els magistrats del Tribunal Suprem, perquè la sedició del segle XIX ja és una nostàlgia que no tornarà, i el delicte de desordres públics agreujats no té èpica per coronar una carrera. De com les togues facin la digestió de l'orgull ferit, però en depèn el futur polític des del carrer Calàbria fins a Waterloo. I aquí el magistrat de la trista figura és Pablo Llarena. O bé s'enroca en la rebel·lió, o bé se'n passa el gripau i fa seva la tesi alemanya de Schleswig-Holstein que equiparava el cas de Puigdemont al de l'ecologista que crida a ocupar l'aeroport de Frankfurt. L'independentisme fa saber que el que la repressió va unir ara ho separarà una revisió de sentència, però més tràgic és el destí reservat a Llarena. Ser ell qui compleixi o no la promesa electoral de Pedro Sánchez de portar Puigdemont a Madrid i en any electoral. Només han passat 12 dies del 2023 i el Suprem ja enyora en el segle XIX.
I per cert que el Suprem confirma l'absolució d'Òmnium Cultural en l'anomenat cas de la bandera. Els fets es remunten al judici del procés. Recordareu que un dels guàrdies civils que va declarar com a testimoni va dir davant del tribunal que els manifestants portaven banderes d'Òmnium, que en realitat no existeixen. Bé, doncs el Guàrdia Civil va decidir denunciar Òmnium perquè considerava que l'entitat va fer servir la seva veu sense autorització, fent una intromissió, diu ell, il·legítima en el dret a la pròpia imatge. Per aquest motiu reclamava 10.000 euros. Doncs bé, després de diverses sentències, en última instància, el Suprem confirma que Òmnium no va actuar malament i que, per tant, diu que aquí no s'ha d'indemnitzar ningú. I a tot això, Oriol Junqueras ja ha anunciat que assistirà a la manifestació en contra de la cimera dels governs d'Espanya i França a Barcelona. Per tant, el president Pere Aragonès serà dins la trobada al MNAC amb Manuel Macron i Pedro Sánchez, i el líder del Partit Republicà serà al carrer mobilitzant-se juntament amb altres partits i entitats independentistes. Oriol Junqueras ho ha confirmat aquesta nit a 8TV.
Vam estar-ne parlant amb el president i em va dir, escolta, jo aniré a la cimera i em sembla que és molt bo que tu defensis el mateix també des de tots els àmbits i, per tant, la meva intenció és anar-hi, sí, per tant, jo aniré i defensaré l'amnistia, l'autodeterminació i la república, com hem fet sempre i com farem també el dia 19 de gener, i ho farem des de fora i des de dins de la cimera.
Tot això, per cert, pel que fa als pressupostos de la Generalitat, llegim avui a El País que Esquerra ha accedit a una de les principals peticions del PSC. Seria desencallar el projecte del macrocasino Hard Rock a Salou, a tocar de PortAventura. El diari explica que el Departament d'Economia redactarà un document deixant clar que no bloquejarà la tramitació administrativa d'aquest complex. 2 minuts i arribem a 2:15 del matí. De seguida parlem de les noves mesures que la Fiscalia, el Ministeri de l'Interior i els cossos i forces de seguretat de l'Estat han acordat per fer front a la violència masclista i protegir les víctimes, però abans d'això, una notícia que llegim a l'ABC i que tampoc hem de passar per alt, ans al contrari. Atenció, eh? Un home acusat de matar, esquarterar i cremar en una barbacoa la seva dona Lanzarote sortirà dilluns de la presó. Perquè ja ha passat 4 anys, que és com a màxim pot estar tancat de forma preventiva, i encara no se l'ha jutjat. És més, ni tan sols hi ha data pel judici. Repetim, mata, esquartera i crema la dona en una barbacoa i després de 4 anys ni s'ha jutjat i per tant pot sortir en llibertat. La Fiscalia ha demanat mesures cautelars com que l'home comparegui diàriament als jutjats i l'acusació particular ja ha advertit del risc de fugida. Ja podem fotre grans reunions i prendre grans decisions, però si el més bàsic de tot, que és la justícia, no funciona, res té massa sentit. És un cas clarament intolerable i que ens demostra com estem. A tot això, els Mossos, el Ministeri de l'Interior i la Fiscalia volen generalitzar les polseres de seguiment per maltractadors, sobretot amb els reincidents. Una dada. A Catalunya, actualment, només n'hi ha 38 d'aquestes polseres actives. A Espanya, 3.000. No hi ha explicacions per aquesta diferència tan abismal. Es demanarà jutges que ordenin el control telemàtic per agressors masclistes potencialment letals o amb un risc perillós i evident. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, és la principal conclusió a la qual han arribat els cossos policials de tot l'Estat reunits durant 2 dies a Madrid. Reunió per abordar l'alarmant augment de casos de violència masclista, sobretot des del desembre. La intenció és que el CAR és un fet puntual, les polseres de control, passi a formar part del protocol habitual per casos potencialment perillosos. A la reunió també hi van participar els Mossos d'Esquadra. La seva portaveu, la inspectora Montserrat Escudé, dona per fet que aquest sistema telemàtic s'ha de, diu, generalitzar.
Celebrar qualsevol mesura que ajudi a protegir a les víctimes. En relació a la qüestió de sol·licitar que el control de les mesures d'allunyament, de les prohibicions d'apropament en concret, es faci mitjançant un control telemàtic, és una mesura que a Catalunya i a tot l'Estat espanyol existeix. No suposa absolutament cap problema competencial de cap tipus.
I el que també es busca és la manera de poder avisar a noves parelles d'agressors que tinguin antecedents, però legalment només se'n podria informar les dones que presentin una nova denúncia contra aquests homes. Aquest tipus de reunions amb tots els cossos de policia de l'Estat es faran a partir d'ara cada mes.
I gràcies, Jordi. A tot això, com funciona aquest sistema de braçalets telemàtics que ara es vol aplicar de manera més àmplia? L'eina té dues claus: controlar els maltractadors i protegir les víctimes. I ahir al vespre, el nou C de RAC1 hi van aprofundir. Pep Tormos.
Les polseres les porten les 24 hores del dia, no es poden treure i funcionen com si fossin rellotges, amb un GPS incorporat. La psicòloga criminal Mireia Pané, que treballa amb usuaris que porten aquests dispositius, va explicar al nou C què contenen.
La polsera es compon de dos elements. Un seria com una Game Boy Pocket, ¿vale? És un aparell rectangular que té una pantalla i dos botons. Llavors, aquest aparell el que fa és es connecta amb la polsera mitjançant GPS i diu on està tot el rato aquella polsera. Aquella polsera queda com lligada en el senyor, normalment es posen al turmell perquè així també és com una mica més discret.
I per saber que no s'acosten a les víctimes, elles en porten un altre de diferent.
Seria el mateix, però amb una antena que es connecta amb el del penat. Llavors, si aquest penat entra en un radi inferior a 500 metres, aquesta alarma salta en el sistema de l'empresa que gestiona això, que es diu el Centre Cometa, i llavors ells només gestionen les alarmes. És a dir, aquestes persones no estan allà mirant la pantalla a veure on està cadascú, sinó és quan el sistema detecta una alarma, llavors és quan s'activa el protocol.
Fins ara, a Catalunya, aquestes polseres se solen posar als presos que tenen el tercer grau, que només han d'anar a dormir a la presó entre setmana.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del Crims de TV3 i col·laboradora del Món a RAC1, Anna Ponsí.
Un braçalet telemàtic pot arribar a salvar la vida d'una dona, perquè si l'agressor reincident s'acosta a la víctima, s'activa una alarma en un centre de control que avisa la policia. És immediat. Els agents truquen la dona per saber on és perquè es posi a resguard, busquen l'agressor i també el truquen perquè sàpiga que el tenen controlat. Que les autoritats mantinguin reunions extraordinàries davant de problemes alarmants és una bona notícia, però després hi ha d'haver un seguiment per veure que realment es compleixen aquests acords i que es posen recursos per controlar, per exemple, aquestes alarmes. Perquè si després resulta que no hi ha patrulles per sortir corrent, de poc serviran. La policia ha de demanar els braçalets als jutges, igual que la fiscalia ha d'incrementar la petició de mesures cautelars. La pilota, per tant, és a la teulada de la magistratura. Esperem que tots vagin a la una i que també es preservin els drets. L'equilibri no és fàcil.
Gràcies, Anna, i quanta raó. I per cert, un jutjat de Madrid, de Múrcia, ha condemnat a 3 anys de presó al periodista que va difondre dades personals de la víctima de la manada de Pamplona. Es diu José Le Sánchez, el director del diari de l'ultradreta a la Tribuna de Cartagena. Els Mossos sospiten que Òscar Grau, l'exdirector general del Barça, i que Román Gómez Ponti, que va ser el cap dels serveis jurídics al mandat de Josep Maria Bartomeu, estan al darrere de les filtracions dels contractes de Leo Messi i de Gerard Piqué, recordeu, el diari El Mundo, entre el gener del 2021 i el setembre del 22. Segons avancen tant la cadena SER com el periòdico, la policia veu indicis que tant Òscar Grau com Román Gómez Ponti volien pressionar els dos jugadors perquè rebaixessin el sou i haurien decidit exposar-los a través de l'escarni públic, pensant que la reacció de la gent en veure els seus salaris no seria precisament bona. De fet, a l'informe dels Mossos hi ha un correu de Gómez Ponti que demana mesures radicals per reduir la massa salarial. Però anem a pams. D'on surt tot això ara? Surt del buidat dels dispositius que els Mossos van confiscar a les oficines del Barça fa 2 anys i que la policia va analitzar en el marc de la investigació del Barça Gate. Resulta que els Mossos d'Esquadra han intervingut uns correus i unes converses amb què intueixen que Grau i Ponti tenien la intenció de filtrar els contractes de Messi i de Piqué. De fet, el periòdico en fa públiques unes quantes, extraient-les d'un grup de whats en què participaven alguns executius, entre ells l'expresident Bartomeu. En una d'aquestes converses, Gómez Ponti defineix Leo Messi com una rata de claveguera i un nan hormonat que deu la vida al club i que, en canvi, s'ha dedicat a implementar una dictadura de xantatges amb fitxatges i renovacions. Fins i tot, l'assessor jurídic assenyala el mateix jugador i també Joan Laporta, aleshores candidat a les eleccions, com a principals sospitosos de la filtració dels contractes. En el cas de Gerard Piqué, també és Gómez Ponti qui anima Bartomeu a fer públic el que cobra, després que el central digués que el club necessitava canvis, un cop confirmada la terrible derrota 2-8 contra el Bayern de Múnich als quarts de final de la Champions del 2020 a Lisboa. Si finalment es conclou que Grau i Gómez Ponti estan al darrere de tot plegat, els dos s'exposen a un delicte de revelació de secrets. Però ara li toca a la justícia decidir què fer, si obre una causa paral·lela al Barça Gate o si ho posa tot al mateix sac. De moment, les parts implicades ja han demanat que s'aparti aquesta documentació de la causa principal perquè asseguren que no té res a veure amb el delicte d'administració deslleial i el de corrupció entre particulars que s'investiguen en el Barça Gate. Cerca mort aquesta matinada als 78 anys el guitarrista britànic Jeff Beck. Un dels més importants de la història del rock va formar part dels Yardbirds, substituint Eric Clapton i també del Jeff Beck Group. La seva família ha comunicat a través de Twitter que Beck va morir ahir de sobte a causa d'una meningitis bacteriana. El guitarrista va ser un dels pioners a l'hora de fusionar el jazz i el rock, cosa que el va portar a guanyar diversos premis Grammy. A més, el guitarrista era membre del Saló de la Fama del Rock per partida doble, per la seva carrera en solitari i també com a membre dels Yardbirds. A les últimes hores, la xarxa s'ha anat omplint de mostres de condol per part de la música, que plora la pèrdua de Beck. Un d'ells ha estat el guitarrista dels Aerosmith, Joe Perry, que l'ha definit literalment com el Salvador Dalí de la guitarra. Perry l'ha comparat amb el geni de Figueres i assegura que veure'l tocar era escoltar el màxim alquimista de les 6 cordes en un món propi. 8:37 minuts, El Jueves, la revista que sale los miércoles, deixarà de sortir cada dimecres. La revista satírica ha anunciat en una tira còmica que passarà de publicar-se setmanalment a fer-ho mensualment. L'equip editorial ha pres la decisió pels costos que representa imprimir-la cada setmana en paper. Aquest gener encara sortirà puntualment tots els dimecres, però l'1 de febrer ja no la trobareu setmanalment. Es publicarà el dia 8 i en lloc de tenir 74 pàgines, això sí, en passarà a tenir pràcticament el doble, 144 pàgines. Tindrà un aspecte de llibre més que no pas de revista, perquè no estarà grapada, sinó cosida amb un llum. El Jueves, que s'edita a Barcelona, és la revista satírica més longeva d'Espanya. Es publica des de l'any 1977. I més coses, eh? Ui, més, i més, i més. 8:37, d'aquí minut i mig.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Groc alegria, vermell passió, taronja vitalitat. Omple la teva mirada de color a la Regafa Stop de General Òptica. Només ara tens fins al 60% de descompte en milers d'ulleres de marca. A General Òptica la teva mirada és color. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Doncs sí que són grossos els packs a Aldi.
Doncs ja ho veus, aquesta setmana a Aldi tens formats gegants.
Com nachos, nous i les ulleretes XXL a només 1,79. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva a Paradores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Paradores.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois. Llistat de botigues a rochebobois.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Berti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Berti.es.
20 minuts i les 9 en punt del matí. Per cert que continua la polèmica, ho tindrem els apunts aquí al món RQ, continua la polèmica per les festes en ple confinament del primer ministre britànic Boris Johnson. Avui llegim a la premsa britànica que en aquelles festes no només es van fer quan el país es trobava en plena emergència sanitària i trencant totes les recomanacions de distància social, sinó que ara també s'ha sabut que hi va haver gent que va participar en aquelles festes que van aprofitar per mantenir sexe al 10 de Downing Street, la residència oficial del primer ministre. Els mitjans parlen que almenys dues parelles van mantenir relacions a Downing Street a la festa que Boris Johnson va muntar la vigília del funeral del duc d'Edimburg. I mentrestant, la NBC ha assegurat que Joe Biden guardava més documents secrets de la seva època de vicepresident dels Estats Units i que no va retornar als arxius nacionals. La ubicació d'aquests documents no ha sortit a la llum pública, però s'ha confirmat que no és la mateixa que la primera, en un despatx privat que té Washington. Ara per ara, no es coneix en cap dels dos casos el contingut d'aquests documents. El cas és que Donald Trump, a qui s'investiga també per haver-se endut arxius secrets, ha reclamat que ara també s'investigui Joe Biden pel mateix. El Departament d'Educació considera aberrant la sentència del Tribunal Superior de Justícia que ordena a una escola de Barcelona que faci més hores de classe en castellà, sense percentatges, perquè així ho ha exigit la família d'una sola alumna. En una piulada, Josep González Cambray creu que els magistrats han reforçat els arguments jurídics per saltar-se les lleis d'educació de Catalunya i adjudicar-se la capacitat de decidir en quina llengua s'ha d'ensenyar a les escoles. Aquesta és la primera resolució que dicta en aquest sentit des que la Generalitat va aprovar la normativa que exclou percentatges com el 25%. La mesura és cautelar i, per tant, quedarà imposada fins que hi hagi una sentència ferma. Informa Maria Costa.
El TSJ dona un mes a l'escola perquè la classe de l'alumne que ho ha sol·licitat faci com a mínim una o unes assignatures troncals més en castellà a banda de la pròpia assignatura de llengua castellana. Segons la resolució que ha tingut accés a RAC1, els materials de l'assignatura també hauran de ser en castellà i tot plegat el centre ho haurà d'aplicar durant tot el temps que l'alumne hi estigui escolaritzada i mentre no hi hagi sentència. L'argumentació del tribunal és que després d'analitzar el currículum del centre, l'ús del castellà és insuficient i fins i tot residual i per això imposa que en faci més. Amb aquesta resolució, el tribunal esquiva la llei catalana i insisteix que pot decidir sobre aquest tema perquè només afecta un alumne en concret i no tot el sistema educatiu. Es tracta d'una mesura provisional fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre si la nova llei del Parlament és constitucional o no. La decisió del TSJ ara crea precedent.
Els metges avisen que aquest hivern està sent especialment dur a les urgències dels hospitals. Per exemple, l'Hospital del Mar calcula que l'últim any han atès un 20% més de visites. Una situació que es repeteix en altres centres, com el Parc Taulí de Sabadell. Els treballadors asseguren que no hi ha prou llits per atendre a tothom. Això fa que s'acumulin els passadissos, que triguin hores i fins i tot dies a pujar planta i que en alguns casos esperin a les lliteres de les ambulàncies. Els metges apunten que cada vegada hi ha més visites a urgències perquè costa molt que els pacients trobin hora a l'atenció primària que també està saturada. Laia Colomer.
És força habitual que cada hivern les urgències es col·lapsin, però els metges insisteixen que aquest any és especialment dur. Creuen que la situació a la primària no ajuda gens. Hi ha pacients que van directament a urgències perquè no troben ara el metge de capçalera a curt termini. Alguns treballadors d'ambulàncies, per exemple, expliquen que a l'Hospital de la Vall d'Hebron hi ha dies que tenen 5 o 7 vehicles retinguts durant algunes hores perquè els malalts estan a les camilles esperant un llit. L'hospital, però, insisteix que si això passa és molt puntual. També el Parc Taulí, que aquests dies té els passadissos plens, com ha explicat a RAC1 l'internista i delegat de Metges de Catalunya, Àlex Maier.
I això fa que el col·lapse a l'urgència per la manca de llits d'hospitalització doncs sigui bastant especial i bastant forta en aquest any. Estem parlant de situacions doncs, que hi ha pacients que poden passar 4, 5, 6 dies esperant a urgències un llit.
També treballadors de l'Hospital del Mar han denunciat a les xarxes socials que algun pacient ha passat més de 90 hores d'urgències, tot i que des del centre expliquen a RAC1 que gran part d'aquestes hores no se'l podia pujar planta perquè l'estaven atenent.
Per cert que la Xina porta 3 dies, 3, sense actualitzar les dades de casos i morts per Covid. No s'ha explicat per què, però unes autoritats sanitàries van apuntar fa setmanes que el govern de Xi Jinping passaria a donar les xifres només un cop al mes, la qual cosa només fa que faci incertesa sobre l'estat d'aquesta epidèmia del coronavirus a la Xina. 25 anys, 25, de la mort de Ramon Sampedro. Com us recordareu, va ser el primer ciutadà espanyol que va demanar un suïcidi assistit. Tenia 55 anys i en portava gairebé 30, prostrat en un llit per culpa d'un accident. Cansat que els tribunals li deneguessin la seva petició una i una altra vegada, va decidir agafar les regnes i treure's la vida el 12 de gener de 1998. Com que sol no ho podia fer, va comptar amb l'ajuda de fins a 11 persones del seu entorn. De fet, l'any 2004 la seva història va quedar plasmada en una magnífica pel·lícula d'Alejandro Amenábar, que es diu Mar Adentro, en què Javier Bardem interpretava el paper de Ramon Sampedro. Aquest matí al Món RAC1 conversarem amb la dona que el va acompanyar als seus últims anys de vida, Ramona Maneiro, que va admetre haver-li facilitat el got que contenia el verí, el cianur, i haver fet la gravació del vídeo en què Ramon Sampedro s'acomiadava. Avui fa 25 anys. 3:15, els empresaris hauran de pagar les ulleres graduades o les lents de contactes als treballadors que les necessitin per poder continuar treballant davant l'ordinador. És el que ha decidit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, com a resposta a un cas d'un funcionari de Romania que va denunciar l'empresa que no volia assumir el cost de les ulleres. El denunciant va assegurar que el fet de treballar davant la pantalla amb poca llum natural li havia perjudicat la vista. I el tribunal creu que, segons la normativa de salut, cal que l'empresa assumeixi aquesta despesa, que en el seu cas pujava a uns 500 euros. El jutge això sí considera que perquè l'empresa ho acabi pagant cal un reconeixement mèdic que confirma que el treballador necessita les ulleres o les lentilles. Tant veus actes d'humanitat en el món de la política que són de greix. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, diu que no és partidari que José Antonio Griñán, del PSOE, entri a la presó per complir condemna pel cas dels Eros. Griñán, expresident d'Andalusia socialista, té càncer de pròstata i els metges forenses han desaconsellat l'ingrés en un centre penitenciari. Moreno Bonilla en parlava en un esmorzar del Fòrum Europa.
Mi padre falleció de cáncer, con lo cual yo tengo una especial sensibilidad con esa enfermedad. Yo en el ámbito personal, a una persona que tiene una enfermedad tan dura, tan grave como es el cáncer, yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Griñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre la cárcel.
Ara, amb l'informe dels forenses damunt la taula, l'Audiència de Sevilla ha decidit si suspèn o no l'entrada de Griñán a la Garjola per complir condemna. Nacional envia a judici 17 investigats més pel cas 3% de finançament irregular de l'antiga Convergència. Es tracta de la peça separada anomenada Infraestructures, en què s'investiga una suposada organització que es dedicava a distribuir contractes d'obra pública, repartir les licitacions i fixar-ne els preus. Els investigats estan acusats dels delictes d'organització criminal, frau a l'administració i prevaricació. I aquesta nit una persona ha mort i una segona ha quedat ferida crítica en un incendi a Figueres, en un pis del carrer de l'Àngel. Els bombers també hi han trobat mort un gos. La víctima mortal és un home de 56 anys i la dona ferida té la mateixa edat. Els Mossos d'Esquadra encara estan investigant les causes del foc que ha afectat diverses habitacions del pis. La resta d'habitatges de l'edifici, sortosament, i dins de la desgràcia, no han quedat afectats. Amazon traslladarà l'activitat de la planta que té Martorelles, al Vallès Oriental, cap a l'Aragó. Assegura que garantirà feina als 800 treballadors que hi treballen i el reubicarà en altres centres de la companyia dins o fora de Catalunya. Amazon diu que ja ha començat a parlar amb els representants dels treballadors que rebutgen frontalment el trasllat. Al mateix temps, la companyia ha confirmat que a l'abril obrirà el nou centre logístic que està construint el Far d'Empordà. La Generalitat començarà a gestionar l'1 de febrer l'enviament d'avisos als mòbils en cas d'emergències. És una de les mesures del Pla de Millores de la Seguretat de la Petroquímica de Tarragona que es farà extensiu a tot Catalunya. Els avisos als nostres mòbils incluiran inundacions, incendis o qualsevol tipus d'emergència greu amb afectació a la població. Té més dades Esteve Giral.
L'Estat ha acordat ara amb la Generalitat el traspàs de la gestió d'aquest sistema d'alertes que es podrà activar a qualsevol punt de Catalunya, però només en cas d'emergència. Habitualment, per ordenar, per exemple, un confinament de part de la població a casa seva en cas d'inundacions greus o d'un incendi forestal. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
I un advertiment que crec que és rellevant. Aquest sistema no és per informar. Aquest sistema no és per donar informació als ciutadans i ciutadanes en un període de normalitat. Aquest sistema només s'activa perquè és així com té sentit quan hi ha emergències.
És aquesta una de les millores compromeses després de l'explosió a la Química de Tarragona i Cuoxe farà justament aquest dissabte 3 anys.
11 minuts i les 9 del matí. Ja coneixem la distribució dels artistes per a les semifinals del Benidorm Fest, el concurs de Ràdio i Televisió Espanyola, per saber qui serà el seu representant al Festival d'Eurovisió. La primera eliminatòria serà el dimarts 31 de gener. I la segona eliminatòria el dijous 2 de febrer. I en aquesta segona data, el 2 de febrer, actuaran el Siderland amb el seu Que esclati tot. Que esclati tot. Comparteixen semifinal amb els dos altres aspirants catalans, l'exconcursant d'OT i representant d'Eurovisió el 2018, l'Alfred García, i una de les favorites del certamen, la maresmenca Vico, amb aquest Noche Entera. Noche Entera, toda noche entera, hay una mujer que te pero ven con quien quieras. Tots ells competiran contra el guanyador d'OT del 2018, Famous, Blanca Paloma, que és l'única que repeteix el Benidorm Fest, el grup FM, Raki Ripper i José Otero. A la primera semifinal actuarà una altra de les favorites pels eurofans, és Fusa Nocta, amb una cançó de fusió urbana flamenca que es titula Mi Família. També hi cantarà la quarta concursant catalana del festival, la drag queen guanyadora de la segona temporada del concurs Drag Race Espanya, Sharon, amb la cançó Aire. Els altres concursants d'aquesta primera eliminatòria seran el tercer ex-triunfido, Agonei, les bessones tiktokers Twin Melody, Aritz, Sofia Martín i els grups Megara i Meller. Per cada semifinal sortiran 4 representants i en quedaran 8 que passaran a la gran final. La gala serà el dissabte 4 de febrer a les 10 de la nit al Palau dels Esports de la illa de Benidorm. Tot plegat ho presentaran Inés Hernán, que repeteix com a presentadora, Rodrigo Vázquez i la cantant Mònica Naranjo. La gran musical Quevedo traurà el seu primer àlbum aquest pròxim dia 20 de gener. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío me combina tú. Es dirà Donde Quiero Estar, inclourà 16 temes, entre els quals n'hi haurà de coneguts com Sin Senyal, Punto G o aquest Vista al Mar, que sona de fons, però també diverses cançons noves, com una col·laboració amb Omar Montes. Alejandro Paloma es porta el seu univers al teatre. L'escriptor i traductor, conegut també per la denúncia d'abusos que va patir de petit, de menor, a mans d'un capellà de l'escola, estrena dilluns al Romea Plora Tothom, un espectacle d'improvisació sobre el dol i la infància que, segons ha avançat a RAC1, té previst girar per la resta de l'Estat durant el 2023. El punt de partida del muntatge és el vincle que Alejandro Palomas tenia amb la seva mare, un dels puntals de la seva vida després dels abusos. A més, l'autor també improvisa sobre el dol i la maternitat a partir del seu poemari i un després. Palomas ha explicat a RAC1 que se sent molt còmode dalt d'un escenari.
A mi m'agrada molt, el directe. M'agrada moltíssim, molt més que escriure. Jo sóc material d'escenari, molt més que material de paper. Aquest és el punt de partida, el nexe entre la mare i el nen, i és un repàs a com he arribat fins aquí, com he arribat fins a aquest escenari, a partir de la lectura d'uns poemes, d'un poemari nou, que es diu I un després.
L'espectacle es farà dilluns 16 de gener a les 7 de de la tarda al Romea, però les entrades ja fa setmanes que estan exaurides. Els esports. El Real Madrid és el primer classificat per la final de la Supercopa d'Espanya, que jugarà diumenge a l'Aràbia Saudita. Els blancs van eliminar el València als penals després d'acabar el partit i la pròrroga amb empat a un. Els blancs s'enfrontaran ara al Barça o al Betis, qui guanya avui a les 8 del vespre i en directe a RAC1. El Real Madrid i el València van jugar un partit molt avorrit en línies generals, en què Benzema va avançar els blancs abans del descans de penal i en què Lino va enviar el partit a la pròrroga amb un gol a l'inici de la segona part. La semifinal va anar a la pròrroga i les bones actuacions dels dos porters, sobretot la d'un gran Thibaut Courtois, va enviar el partit als penals, on el belga va aturar l'últim per donar al seu equip l'accés a la final. En té tots els detalls l'enviada especial de RAC1 a Riad, la Marta Ramon.
En un ambient desnaturalitzat, però amb un públic molt favorable al Real Madrid, els blancs van donar una imatge molt pobra davant d'un València sobre el paper inferior, però combatiu. El ritme del partit va ser pastós com el ciment, i per això va haver d'acabar decidint-se els penals. Courtois va ser el millor, amb una aturada clau a la pròrroga i decisiu a la tanda del caixa o faixa. Ancelotti va reconèixer que no estan en el seu millor moment, però va donar-li valor al fet d'haver-se plantat a la final, malgrat tot.
Estamos contentos porque es evidente que el equipo no está a tope, pero poco a poco tenemos que mejorar, cumpliendo. El equipo ha cumplido, sufriendo, no jugando, momentos del partido no muy bien.
De cara a diumenge, Lucas Vázquez amb un esquinç al turmell és dubte. Menys seriosos són els problemes de Camavinga, amb un cop al genoll, i el mareig de Militao. Recordem, això sí, que no són arriat per lesió ni Tchouaméni ni Àlava. El Madrid espera rival i l'hipotètic clàssic s'acosta.
I avui el Barça, com dèiem, juga contra el Betis, aquesta classificació per la gran final, que també jugarà, en aquest cas, jugarà diumenge. Avui, Barça-Betis a les 8 del vespre, com sempre una hora abans, aquí a RAC1, Marta.
La Supercopa adquireix molta rellevància perquè pot ser el primer títol de l'era Xavi. L'equip és conscient que pot tenir molta importància per donar-li l'embranzida necessària al projecte i als objectius de la temporada. L'entrenador sap el pa que s'hi dona.
Si no hay títulos esta temporada, pues me vas a matar. Tenemos un título a 4 días vista. Mañana partido y si pasamos el domingo, por lo tanto, a por ello. Tengo una ilusión tremenda, ¿no?, de conseguir un título.
Creu que arriben a la competició en una bona dinàmica després d'haver consolidat el lideratge a la Lliga, però adverteix que el Betis els donarà molta feina perquè els discutirà la possessió. Segons el seu parer, la clau del partit estarà aquí, en qui tingui més temps la pilota. Xavi té tota la plantilla disponible i tot fa pensar que apostarà per reeditar el quart migcampista en un 11 marcat pel retorn del golejador Lewandowski.
Per cert, qui vulgui veure el partit d'avui per la tele, sapigueu que el fan per Movistar i per Orange. En el cas de Movistar, la plataforma ha habilitat un nou canal que es diu Movistar Supercopa d'Espanya, el dial 57, mentre que Orange, el canal és el 10. Això sí que cal tenir contractats els paquets de futbol. Tot això el dia en què el comitè de competició va sancionar amb 2 partits Ferran Torres per la seva èpica baralla amb Savic, diumenge al Metropolitano. El Barça no hi està d'acord i recorrerà al comitè d'apel·lació. Per cert, ahir el Barça va veure com li plegava també Jordi Llaurador com a directiu responsable de l'Espai Barça. La decisió arriba després d'escollir una companyia de Turquia per fer les obres de remodelació de l'estadi. A Anglaterra, el Manchester City, eliminat per sorpresa de la Copa de la Lliga, després de perdre 2-0 al camp del Southampton, el cué de la Lliga. Mentrestant, ahir es va fer oficial la cessió de Joao Félix al Chelsea fins a final de temporada. I a França, Leo Messi ha marcat un gol en la victòria del PSG 2-0 davant l'Angers. Era el seu primer partit després del Mundial. En bàsquet, el Barça guanya de 7 punts a la pista de l'Asbel Villarban i continua co-líder de l'Eurolliga amb el Madrid i el Mónaco. I a la NBA, Ricky Rubio podria reaparèixer demà amb els Cleveland Cavaliers, després de més d'un any lesionat. El jugador català es va trencar els creuats, recordeu, del genoll, a final de desembre del 2021. I des d'aleshores encara no ha pogut tornar.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Sembla que la notícia no és d'avui, sinó que hem de mirar més endavant perquè arriba un canvi de temps la setmana que ve que ens portarà baixades clares de temperatura i ventades.
Sí, serà a partir de dilluns quan notarem ja aquesta baixada de les temperatures. De moment, fins diumenge es mantindran altes, fins i tot pugen més que avui al cap de setmana, màximes que es mouran entre els 14 i els 18 graus, o fins i tot diumenge podrien arribar a fregar els 20 cap a l'extrem sud del país, i després dilluns baixen entre 6 i 8 graus a aquestes temperatures, per tant arriba l'ambient més fred, fins i tot un parell de graus per sota del que seria habitual a mitjans de gener. A més també arriben alguns ruixats, de fet diumenge a la tarda arriba. Ja se n'esperen en punts del Pirineu, comarques de Girona i de Barcelona, i a la resta, doncs, el que notarem sobretot meitat sud del país seran les ventades, que es mantindran també a principis de la setmana que ve. I a partir de dilluns de precipitació se'n veu poca, nevades sí que se n'esperen al Pirineu, però a la resta no s'esperen aquests ruixats, per tant, de moment no parlaríem de neu a cotes baixes. Però de moment avui dia de cel enterbolit pel pas de núvols prims, boires cap a punts de l'interior i temperatures que al migdia reculen una mica respecte a les d'ahir. Ara mateix 9 graus a Barcelona, 10 a Tarragona, 0 a Lleida i 3 a Girona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Dos minuts per les 9 en punt del matí. El trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC. Bon dia, Àlex Huguet.
Molt bon dia. Hi ha força vies afectades amb cues a aquesta hora i s'ha registrat un accident a l'AP7 a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, on ara es talla un carril i s'acumulen 4 quilòmetres de congestió. Destaquem aturades de 3 quilòmetres per la zona de Montcada i Reixac a la C58 i a la C33 en sentit sud. També queden trams amb cues de 4 quilòmetres a la B23 a Molins de Rei i a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i els punts més lents, però, continuen sent a les rondes, amb més de 6 quilòmetres a la B10 en sentit sud, sobretot per la zona del Fòrum, i un tram de més de 8 quilòmetres a la Ronda de Dalt entre Nou Barris i fins a Pedralba, sempre cap al Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I un minut per les 9, acabem els apunts aquí al Món RAC1, un estudi que confirma que Greta Thunberg tenia raó. És denunciar, en denunciar l'emergència climàtica? Sí. Però també com va respondre Andrew Tate, que tenia el penis petit. Perquè un estudi de la Universitat, ja comencem amb els estudis, de la Universitat College de Londres ha determinat que hi ha relació entre tenir un cotxe gran i tenir el penis petit.